Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A les portes de la darrera jornada de la fase de grups de la Champions, amb 4 dels 5 equips espanyols jugant-se la continuïtat a la competició, entre ells el Barça, que ja està a Munic en busca del petit miracle, perquè tal i com estan els dos equips seria un petit miracle que el Barça guanyés a Munic, i si no ho fes seria també un petit miracle que en l'altre partit del grup, el Benfica, no li guanyi el Dinamo de Kiev, que viatja ja com a cué de grup, passi el que passi. Però, en fi, ens aferrem a tot allò de que el futbol és futbol, de que tot és possible i de que coses més rares s'han vist, però si som realistes, les opcions del Barça de classificar-se per vuitens són mínimes. De seguida, l'última hora del Barça, l'última hora també del Bayern. Analitzarem amb l'home que més sap del Bayern a casa nostra, que és el Marc Maiola, com veu el partit de demà, i mirarem també a com es presenta l'altre partit del grup, aquest Benfica Dinamo de Kiev, on també jugarà de forma indirecta o directa al Barça. A dia d'avui només el Real Madrid està classificat per vuitens. Avui els d'Ancelotti reben a l'Inter sense Benzema. Els val l'empat per ser primers de grup. També avui se la juga l'Atlètic de Madrid. Tenim Porto, Atlètic de Madrid i Milan-Liverpool. La combinació que classificaria l'Atlètic de Madrid és: ha de guanyar l'equip de Simeone i esperar que el Milan no li guanyi a San Siro a un Liverpool que ja està classificat. És a dir, que els matalassers no depenen de si mateixos per estar vuitens i ho tenen també molt complicat. A més del Barça, demà se la jugaran al Villarreal, que ha de guanyar el camp del Atalanta, i el Sevilla, no, el Villarreal, amb empatar li és suficient, el camp de l'Atalanta, i el Sevilla sí que està obligat a guanyar el camp del Salzburg. Ens espera, per tant, una jornada de Champions apassionant que viurem intensament al Tiempo de Juego de la cadena COPE avui i demà. A l'Espanyol sentirem avui les paraules de Darder. Continua l'Espanyol amb aquesta doble cara, unes molt bones prestacions a casa i uns números molt dolents fora de casa. El que està escalant posicions a marxes forçades és el Girona, de la mà dels gols d'Estuani. Ahir, Girona 3, Leganés 0, amb dos gols més de l'uruguaià. El Girona, que ja està vuitè a la classificació, a 3 punts de la zona de promoció d'ascens. En bàsquet, el Barça està a un pas de tancar el fitxatge de l'ex-NBA Dante Exum, que ja ha arribat a Barcelona, i si supera la revisió mèdica serà nou jugador del Barça. Recordo que divendres tenim Barça-Real Madrid d'Euroliga. I al Mundial Femení d'handbol, ahir Espanya 31, Àustria 19. Les guerreres tanquen la primera fase amb 3 victòries en 3 partits i es mediran en la segona fase al Japó, al Brasil i a Croàcia. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem quantes opcions li doneu al Barça de passar a vuitens de final de la Champions. Moltes, 4%, poques, 37%, cap, 59%. En clau espanyol, us preguntem per què és tan diferent el rendiment a casa i fora. Creieu que és pel plantejament de l'entrenador, el 86%, per l'actitud dels jugadors, el 14%. El Jorge Martínez està avui al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. La pilota és la pilota que més ens agrada, la de les estrelles, la de la Champions. Ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Comencem aquest Esportscope d'avui amb aquesta apassionant última jornada de la fase de grups de la Champions que tenim per davant, amb partits apassionants, tant avui com demà, moltíssimes coses en joc. Busquem d'entrada l'última hora del Barça, que se la juga demà a Munic. Tenim a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ja tenim a l'equip a Munic, que ha viatjat aquest matí, eh?
Han aterrat a 1:45 del migdia a la capital de Baviera, ben abrigats perquè fa un fred que pela. Allà ara mateix hi ha 3 graus de temperatura i demà s'espera neu. Ha de nevar tot el dia i es baixarà fins a 3 graus sota zero. La principal baixa és en Sofati, no es vol arriscar a perdre'l més temps. Per tant, ara podríem dir que totes les esperances i tota la fe està dipositada en un nom propi, que és Ousmane Dembélé. Serà titular per primer cop aquesta temporada. És l'objectiu que tenien des de que va reaparèixer la titularitat a Múnich. Ha anat sumant mitja hora en mitja hora en cada un dels 3 últims partits, contra Benfica, Villarreal i Betis, i podríem dir que demà serà titular en aquesta final. Xavi sempre ha jugat amb un extrem dret pur en els 4 partits que ha dirigit a la banqueta, i demà Ousmane no tindrà com a recanvi Abde perquè no està inscrit en Champions. Recordem, sí que hi serà Ilya, sí que ha viatjat amb l'expedició. Tampoc hi són per lesió, a més d'Ansu i Abde, Pedri, Sergio Roberto, Alcun i Bredguit. La representació institucional també ha quedat reduïda a president, vicepresident esportiu i un directiu. Laporta, Juste i Miquel Camps són els 3 únics que han viatjat a causa de les restriccions que hi ha a Alemanya per la quarta onada de Covid, que obliga a més demà a jugar el partit a porta tancada.
L'activitat aquesta tarda allà, no? A l'Allianz Arena, Helena, amb les rodes de premsa prèvies al partit i l'entrenament, no?
A les 7 serà l'entrenament i abans, a 6:45, tornem a les rodes de premsa telemàtiques per les restriccions. Xavi Piqué, que sortirà també transmetre un missatge d'optimisme al costat del tècnic en la prèvia d'aquest partit a vida o mort per seguir vius en la Lliga de Campions.
Missatge d'optimisme que hi han enviat a les últimes hores Alves, optimista sempre de mena, i Memphis Depay també.
Perquè el repte és majúscul, eh? El Barça no ha guanyat mai a l'Allianz Arena. Té davant un rival que, si d'alguna cosa va sobre test de gol, el Bayern ha marcat 19 dianes en els 5 partits de Champions, el Barça només 2, 19-2, és la diferència abismal. Piqué i Ansu Fati han estat els 2 únics golejadors en Champions del Barça, que ve de quedar-se sense marcar també en Lliga al Camp Nou. I en Champions, recordem, no va perforar la porteria rival en 3 dels 5 partits. En el 0-3, precisament contra el Bayern, en el 3-0 de Lisboa i en l'empat a 0 contra el Benfica, l'últim al Camp Nou. S'espera que Memphis, que és el màxim golejador del Barça a la Lliga amb 8 gols, doni un pas endavant també a la Champions i s'estreni en aquesta final de demà, i així ho veu el davanter, així veu aquest partit el davanter neerlandès. Són declaracions a Barça TV.
It's a big game and it's our last chance, you know, to get...
Es un gran partido, es como una final. Queremos la revancha y es nuestra última oportunidad. Evidentemente, también interviene el resultado del partido del Benfica, pero nos hemos de centrar en nosotros, en ir a ganar. Claro que se puede creer en nosotros. Somos el Barcelona, por supuesto que es posible.
També ha parlat d'aquesta final un home que hi creu. Dani Alves té molta experiència i ha estat un dels referents que arengata a l'equip. Demà no podrà ser el terreny de joc, però ell al febrer, quan pugui competir, no es vol perdre la Lliga de Campions i apel·la a l'escut del Barça i a l'esperit lluitador d'aquest club.
Somos el Barça y aquí pues hay que saber dónde estamos, qué representamos y ojalá que todo en la vida pues dependiera de uno mismo, ¿no? Sería mucho más fácil. Seguimos dependiendo de nosotros. Vamos a ir a un campo donde ya hemos hecho cosas positivas ahí también, así que pues a recoger esas cosas buenas que hemos hecho durante esos 2 últimos encuentros, seguir creciendo a partir de ahí y poder pues soñar. Es un equipo de gente que sueña, pero también de gente que ejecuta, y que es con esa predisposició, con aquesta energia, que nosaltres vam competir hasta el último moment.
Alves no hi serà, i de fet una de les grans incògnites és quina defensa posarà demà Xavi. No ha repetit línia al darrere en cap dels 4 partits que ha dirigit, i en Champions contra el Benfica és l'únic dia que Xavi va apostar per canviar el sistema i va passar a defensa de 3 centrals, amb Araujo, Piqué i Lenglet. No és descartable que demà pugui plantejar aquest dibuix a Múnich.
Molt bé, la plantilla hi creu, tu hi creus, Condis, o no gaire?
A veure, jo és que ho veig molt complicat, ho veig molt complicat, i crec que la mirada ha d'estar posada també en el partit que disputaran Benfica i Dinamo de Kiev, perquè és que escoltant els jugadors del Bayern de Múnich em dóna la sensació que tenen moltes ganes de revenja pel que ha passat a la pilota d'or i que demà volen passar-li factureta al Barça pel passat de Leo Messi al conjunt blaugrana, perquè de fet fa uns dies Müller deia que pel Bayern, pels polacs, pels alemanys han de venjar-se amb la injustícia, considerava, de donar la pilota d'or, la setena, a Leo Messi, i que la revenja començava per aquest partit contra el Barça, i també el propi Lewandowski, que demà s'espera que sigui titular i que ha marcat en tots els partits de la fase de grups de Champions un total de 9 gols, deia que no s'acabava de creure les paraules de Messi, que potser només eren paraules, i que ell se sent molt impotent pel que va passar a la gala de París i que té ganes de reivindicar-se. Per tant, escoltant aquestes dues bèsties, de fet Müller és la bèstia negra del Barça, li ha marcat 7 gols, i veient com arriba el Bayern després de remuntar el Dortmund i la dificultat que té el Barça per marcar, se'n fa molt difícil creure que els de Xavi poden guanyar demà al camp del Bayern de Múnich.
Ara busquem l'última hora del Bayern. Helena, una cosa més. Sergi Roberto passarà pel quiròfan dijous, a Finlàndia?
Dissabte va ser al Camp Nou acompanyant a l'equip i demà viatja a Finlàndia, a Turku, on dijous passarà pel quiròfan per acabar definitivament amb els problemes que arrossega el quàdriceps de la cama dreta des de fa gairebé un any. Una decisió que ja ho explicàvem, considerant des del seu entorn, que arriba tard i que coincideix, a més, amb la imminent arribada del doctor Pruna al capdavant dels serveis mèdics. Sergi Roberto estarà uns 4 mesos de baixa, per tant, es perdrà gairebé tot el que resta de temporada. Fins a principis d'abril no podrà reaparèixer, 2 mesos abans que acabi contracte, encara que si escoltem a Xavi difícilment s'arribarà a aquesta situació tan delicada, a aquesta situació límit, perquè el tècnic va demanar al club públicament que es posin mans a l'obra per ampliar-li el contracte al capità, de qui ha destacat que és un exemple i que s'ha estat injust amb ell.
Molt bé, així està el Barça. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Com està el Bayern? Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hem sentit a Nagelsmann aquest matí, que ja ha fet la llista de futbolistes descartats al Bayern pel partit de demà,
Sí, ha parlat en roda de premsa, la roda de premsa prèvia al partit, Nagelsmann i Koeman, i l'entrenador del Bayern ha assegurat que encara que estan classificats sortiran a guanyar, però amb 8 baixes i algunes d'importants. Goretzka s'ha marxat avui de l'entrenament i no estarà demà contra el Barça. Tampoc Gnabry, que està tocat. Kimmich també està descartat fins a la propera setmana, a més. Choupo-Moting encara té efectes del coronavirus, deia Nagelsmann. Savitzer també està lesionat, juntament amb Sar i Stanisic. I, per últim, aquest és nou, Lucas Hernández, que segueix tenint problemes i ha dit en Nagelsmann, o ha deixat entreveure, que no arriscarà amb ell i ja pensa en el partit de Lliga del cap de setmana per Lucas. Són moltes baixes, però tot i així, l'equip que podrà presentar el Bayern és conegut i molt temut. Segons apunten des d'Alemanya, fins i tot podria descansar Sané, i l'11 que presentaria el Bayern seria amb Neuer en porteria, defensa de 3 amb Süle, Upamecano i Pavard, doble pivot amb Marc Roca i Tolisso, i davant línia de 4 com en Müller, Musiala i Davis, i de nou, de referència, evidentment, Robert Lewandowski. Julian Nagelsmann ha estat preguntat també sobre què suposaria eliminar el Barça i què pensa de fer rotacions.
Están bajo presión en la clasificación, si lo dan todo, que eso le hará mucho bien al partido, si van al ataque, va a ser un equipo que va a querer conseguir un buen resultado. Queremos hacer un buen partido, conseguir los 3 puntos. Eso no va a ser bueno para el Barcelona, claro, pero no debemos pensar en eso. Solo se trata de hacer un buen partido e intentar ganar.
Volen guanyar amb Lewandowski de titular, porta 9 gols en Champions, mentre que el Barça només en té 2. Han sumat 15 de 15 punts possibles en aquesta competició i, de fet, han guanyat els últims 3 partits de Champions contra el Barça. El de demà serà el primer amb Xavi a la banqueta i Nagelsmann veu clares diferències en el seu joc i el de Ronald Koeman.
Sí que he visto diferencias con Xavi, defienden de una manera más agresiva, defienden mucho más con Xavi. La presión tras pérdida con Xavi también es diferente, muy, muy valiente, muy arriba, como en los tiempos de Pep. Eso, por un lado, te da espacios, pero también la dificultad de poder salir de esa presión. Esas son las principales diferencias que hemos visto. A veces cambian con defensa de 3 o de 4, pero eso ya también lo hizo Koeman. Contamos con que van a salir con defensa de 3 por los jugadores que tienen a su disposición.
Nagelsmann té l'equip més golejador d'Europa, 19 gols a favor i només 3 en contra, ningú ni cap equip en té les mateixes xifres en tota la Champions, i a més també lideren la Bundesliga, i aquest cap de setmana han guanyat el Borussia de Haaland per 2-3 amb 2 gols de Robert Lewandowski.
Perfecte, doncs del partit de demà i sobretot del Bayern parlem de seguida amb l'home que jo diria millor coneix a l'equip alemany a casa nostra, que és el periodista Marc Mayola.
Celebremos juntos este momento, y brindemos todos por más encuentros.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha de ser un excel·lent analista de futbol, és el que més sap del Bayern, perquè és soci del Bayern. Ja vam parlar amb ell en la prèvia del partit de la primera volta, és el Marc Mayola. Marc, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bé, a veure, quantes opcions li dones al Barça de guanyar demà a Múnich? Moltes, poques, cap, alguna?
Alguna. No t'ho sabria quantificar, però jo crec que el Barça té opcions. En condicions normals seria molt difícil, però és veritat que pel context del partit i tot el que l'envolta, penso que el Barça té opcions de guanyar i classificar-se.
Ara comentarem aquests detalls, aquestes particularitats que envolten el partit de demà, però d'entrada et preguntaria, Marc, què creus que ha de fer el Barça, com creus que hauria de plantejar el partit demà per mirar de fer-li mal al Bayern?
Amb personalitat i valentia, que vol dir intentar ser protagonista en pilota. És a dir, el Bayern pateix més quan ha de defensar molt a prop de Neuer, quan els seus defenses s'han de situar directament dins l'àrea o a la corona de l'àrea, és quan troben a faltar alguns mecanismes per fer-se forts, això, molt a prop del seu porter, perquè són defenses que estan acostumats a defensar cap amunt i a defensar a molts metres de la porteria. Aleshores, si el Barça s'atreveix a tenir la pilota, i no només s'atreveix, sinó que és capaç de dibuixar bons circuits de passada per mica en mica anar enfonsant el Bayern, en pot patir. També és veritat que, clar, el Barça segurament troba a faltar un davanter de referència per poder aprofitar aquesta debilitat del Bayern, però hi ha altres maneres, no? Per exemple, Memphis fent moviments per arrossegar els centrals, que els extrems o els interiors, Nico, Frenkie, Dembélé, Gavi, puguin entrar cap a dins i aprofitar aquests espais que et concedeix el Bayern, i aleshores estar molt atent a les vigilàncies, perquè, clar, és veritat que assumeixes el risc que el Bayern et liquidi el contraatac, es despleguen molt bé, i hauràs d'estar molt atent a les vigilàncies i saber que potser sí que aconseguiràs ocasions.
Clar, és que aquest és el tema, Marc, que encara que el partit vagi per aquesta línia que tu apuntes, el Bayern és un equip que té tants registres que a la contra pot matar també, no?
Sí, és això, és molt complicat plantejar-li un partit perquè té moltes fortaleses, però penso que la manera més probable de fer mal al Bayern és aquesta, perquè si tu t'amagues a la cova, com de fet va fer el Barça al Camp Nou, és que el partit es converteix en un calvari, perquè és un equip que t'arriba constantment per fora, o en 1 contra 1, o generant simbiosi lateral extrem, 2 contra 1, 2 contra 2, et centren i aleshores ja ho saps, remata Lewandowski, Müller, qui arribi de segona línia, es digui Goretzka, Torissó, et guanyen la segona pilota a la frontal per xutar-te des de fora, o et tornen a obrir a l'extrem, que torna a centrar i et tornen a rematar, i aguantar 90 minuts en un context així és realment molt complicat. I després, per sortir al contraatac, per molt que tinguis a Dembélé, que sí, és ràpid, ells, amb jugadors com Upamecano, Lucas Hernández, Sule, que sembla que no, i de vegades la gent es pensa que no, però és que són molt ràpids amb molts espais a la seva esquena, tenen una potència de carrera i una fortalesa en el cos a cos que és molt difícil guanyar-los aquí.
Veurem quin onze fa Nagelsmann, fins a quin punt aplica rotacions, però és que la segona unitat del Bayern, Marc, potser baixa un esglaonet respecte a la primera, però té una plantilla molt completa, molt equilibrada, i jugui qui jugui. És un equip d'altíssim nivell.
Sí, és una gran plantilla. Per exemple, les dues posicions on balla una mica més qui és titular, realment el nivell no difereix gaire. Pavard o Süle com a un dels centrals. Bé, són dos futbolistes internacionals. Com a extrem a la dreta, Coman o Gnabry. Es fa difícil triar qui és més bo, no? Són dos grans futbolistes. També és veritat que el Bayern té alguns jugadors que no juguen gairebé mai i que no sé fins a quin punt Nagelsmann els podria fer servir. Parlo de Marc Roca, Omar Richards, per exemple, un lateral esquerrà suplent d'Alfonso Davies, o un central jove que fa molt bona pinta. De fet, Ralf Rangnick parla meravelles d'ell, que es diu Tanguy Nianzou, només 19 anys, però clar, molt tendre encara en diverses facetes. Aquests tres jugadors, no sé si seran titulars, però potser tenen minuts, i sí que no tenen el nivell dels titulars.
Ja vam parlar, me'n recordo, del partit d'anada a Musiala, que és un altre gran element que segurament demà el veurem, no?
Sí, i potser fins i tot de titular, eh? És un jove talent magnífic que té un gran 1 contra 1, quan juga d'extrem pot driblar, quan juga per dins se sap ubicar molt bé entre línies i després és molt àgil per girar i molt elèctrica amb el joc de peus, per jugar amb les dues cames, per assistir, per xutar. És un jugador que té determinació en els últims metres i fins i tot Nagelsmann l'ha provat de mig centre. El Bayern té problemes en aquesta posició de cara al partit contra el Barça i seria una possibilitat veure Musiala fins i tot jugant en el doble 6, perquè de fet en Flick ja ho va fer i Nagelsmann creu que podria complir perfectament.
Sí. Ara, la columna vertebral segurament això és intocable, no? El Neuer, Müller, Lewandowski, d'això no es lliurarà el Barça, no?
No, fa la pinta que no. Fa la pinta que no. Són tres llegendes, Joan, és a dir, els títols que han aconseguit, com han comandat aquesta era també guanyadora del Bayern, en particular a mi Neuer em sembla el millor porter que han vist els meus ulls, i encara continua estant a un nivell fantàstic. I després Müller i Lewandowski formen una societat, una simbiosi, una superioritat socioafectiva, que diu Paco Ceirulo, que és magnífica, perquè s'entenen amb els ulls tancats, es compensen els moviments, no es trepitgen mai, sempre milloren el que fa l'altre, i són molt, molt perillosos i tenen una contundència de cara a gol formidable.
Escolta, un altre element que condiciona el partit, sens dubte, és que ells ja estan classificats, a més, com a primers de grup, per això pot afectar l'alineació titular, però són alemanys, són competitius, no els veig baixant el peu de l'accelerador, Marc.
Jo tampoc. No, és que no els he vist gaire bé mai en aquesta tessitura de dir, mira, guanyem, ho tenim tot fet, intentem no golejar o intentem no buscar el següent rècord, que és el que fa el Bayern. És a dir, un cop t'ha guanyat t'intenta golejar, un cop t'ha golejat ja pensa en el següent rècord. De fet, repassant els rècords històrics de la Champions, de golejades, victòries consecutives, imbatibilitats, tots els que vulguis, la immensa majoria són del Bayern, i del Bayern de l'última dècada. Clar, ara poden tancar la fase de grups amb un altre 6 de 6, no superaran els registres de l'any del triplet, de la temporada del triplet que va fer el Bayern 6 de 6 i un més 19 a la Baraj, hauria de guanyar de 3 o 4 gols, però vaja, que sempre estan pensant en el següent rècord i m'estranyaria molt que no juguessin amb el ritme i la intensitat habitual, tot i que pel context, no de que el partit no tingui estímul competitiu, sinó que l'equip també ha patit la crisi de la Covid en els últims temps, que vens del duel contra el Dortmund molt exigent.
És veritat.
Potser l'equip, això és important, potser no estaran preparats per jugar a un ritme infernal durant tot el partit, però no perquè no vulguin.
Ens agafem això. Escolta, i el factor camp, el fet que el partit es jugui a porta tancada, creus que pot tenir molta o poca influència?
No penso que en tingui gaire, és a dir, no serà una excusa, no hauria de ser una excusa pel Bayern jugar sense la seva gent, perquè de fet el sextet va arribar jugant a porta tancada la majoria de partits, i ells sempre explicaven que treien la força i la motivació del seu interior, i ho exemplificaven amb alguns aspectes, no? Per exemple, Neuer deia, jo ara, sense la nostra gent, quan faig alguna intervenció que és important, aixeco el puny, una cosa que no feia mai, aixeco el puny i el tanco amb força per simbolitzar la unitat que ens caracteritza com a equip, que som un equip que ens fem forts a través del col·lectiu, que trobem a faltar la nostra gent, que està a casa mirant-nos, però som fortíssims i no deixarem que ens influeixi la situació actual. Jo crec que els trets van una mica per aquí. Evidentment, l'afició de l'Allianz en partits de Champions, sobretot, és una afició calenta, però no crec que el Bayern es pugui queixar d'això.
Molt bé, Marc. Hem parlat de la plantilla del Bayern, que té un nivell altíssim. És evident que la plantilla actual del Barça no és la millor dels últims anys. Creus que algun futbolista de l'actual 11 titular del Barça seria titular al Bayern?
No, en principi
no. T'ho has pensat una mica i la conclusió és clara.
A veure, deixa'm repassar els titulars, no? Ter Stegen no jugaria perquè no hi eres millor, i després comences a la defensa, sí, Araujo o en central, Piqué, Eric, Jordi Alba, que potser jugarà, no? Serien aquests, amb sí. Frenkie de Jong, Busquets, Nico, Gavi, Dembélé i Memphis, potser. És l'11 que m'imagino jo del Barça, no? Sí. La cara de mà. No, no jugaria, no serien titulars, però aquest és un exercici...
Ni Dembélé, ni Dembélé, Marc, ni Dembélé. No, per... no, no. Tampoc.
No, perquè Coman, Nabri i Sané són superiors a, sí, sí. a Dembélé, francament, en entesa del joc i en altres aspectes, eh? Però és un exercici realment molt complicat perquè, en el final, les societats que tu crees amb els teus companys et potencien o et disminueixen. Mm. Saps què vull dir? Llavors, per exemple, si Frenkie de Jong jugués al Bayern, doncs potser estaríem parlant del migcampista que vam veure a l'Ajax sí. i no del que hem vist últimament al Barça, perquè tindria una entesa superior amb els seus companys a nivell estructural de joc. És a dir, és un exercici que normalment em costa molt, però jo diria que per talent individual els 11 del Bayern en principi són superiors al del Barça.
Perfecte, Marc. Veurem què passa demà. Moltes gràcies per l'anàlisi. Una abraçada forta i parlem.
A tu, Joan. Gràcies. Que vagi bé.
Que vagi bé. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça se la juga a l'Allianz, si guanya estarà classificat, però si perd encara podria classificar-se si el Benfica no li guanya al Dinamo de Kiev a Dalús. Com es presenta aquest partit?
Doncs mira, si ho miràvem fa una setmana semblava impossible que el Dinamo rasqués algun punt a Lisboa, però ara hi ha alguns motius per l'esperança perquè el Benfica no arriba en el seu millor moment. Segons la premsa portuguesa, Jorge Jesús es juga al càrrec en els pròxims partits. L'afició va xiular el tècnic brasiler divendres després de la derrota en el derbi contra l'Sporting de Lisboa, 1-3 a casa. Una derrota que allunya el Benfica a la lluita per la Lliga, 4 punts del Porto i l'Sporting. Després de 2 anys d'inversions milionàries, s'esperava més de l'equip i sembla que se li torna a escapar el títol. I demà arriba de luz el Dinamo, que no juga res, mentre que el Benfica només li val la victòria per passar a 8ens. En aquest ambient de tensió tampoc s'espera una gran entrada, perquè és necessari tenir passaport Covid per accedir a l'estadi. A més, a Portugal estan preocupats per l'àrbitre. Dirigirà el partit Deniz Aytekin, el col·legiat alemany, de bon record pel Barça, que sí?
Sí.
En el 6-1 contra el PSG al Camp Nou,
mítica, sí.
Sí senyor. La bona notícia pel Benfica és que també hi ha entrenat aquest matí amb normalitat, després de les molèsties que va patir en el derbi. I el Dinamo de Mircea Lucescu i l'amic Carlos de Pena arriba sense pressió, últim de grup, sense opcions, amb l'única motivació dels 2,8 milions d'euros que ingressaria el club per victòria o els 930.000 euros que ingressarien per l'empat, que també li valdria al Barça.
A veure què passa demà, Sílvia, gràcies.
Adeu.
Ara mirem a la jornada d'avui. Juguen el Madrid i l'Atlètic de Madrid, el Real Madrid, el Bernabéu davant l'Inter a partir de les 9. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, con un empate primero de grupo el Madrid.
Sí, con un empate conseguido el objetivo de ser primero de grupo contra un Inter al que ya ganó el Real Madrid allí en Milán por 0-1 con gol de Rodrigo Goes. Y a ver qué pasa, la verdad es que el equipo llega lanzado, 8 victorias consecutivas, 10 victorias en los últimos 11 partidos, un gol únicamente en los últimos 4, así que todo son buenas noticias para Carlo Ancelotti, que juega contra un equipo que también viene en un buen momento, ¿eh? Porque el Inter lleva 5 victorias consecutivas.
Nunca se sabe, pero es evidente, es de perogrullo, que siempre es mejor quedar primero de grupo que segundo por aquello de evitar, en teoría, equipos más potentes en el cruce de octavos.
Sí, creo que de las últimas 3 Champions del Madrid, el Madrid en el sorteo de octavos fue segundo en 2, o sea que tampoco es algo definitivo y decisivo, pero evidentemente si echas un vistazo a las clasificaciones de los grupos, pues yo creo que es conveniente ser primero, aunque no es algo absolutamente determinante.
Oye, sin Benzema, ¿no?
Sí, sin Benzema y probablemente con alguna rotación más en el 11. Yo creo que sobre todo Valverde en el centro del campo y no sé yo si Lucas Vázquez en el lateral derecho, en el hueco de Carvajal, pueden tener esta noche una oportunidad de inicio. El otro día Casemiro, porque también estaba percibido en Liga, y Kroos no terminaron el partido en San Sebastián, Modric sí, así que yo creo que ahí sí puede entrar Valverde para meterle además un poquito más de batalla en el centro del campo al Real Madrid. Así que en principio pues sería algo así como Courtois en la portería. Vamos a ver quién es ese lateral derecho, si Lucas Vázquez o Carvajal. Los centrales no se tocan, están en un gran momento de forma, Militao y Alaba. Mendy, que está percibido, pero yo creo que va a repetir, porque ahora mismo Marcelo tiene un papel intrascendente en el lateral izquierdo. En el centro del campo serían Casemiro, Kroos y Valverde, y arriba Rodrigo y Vinicius. Por cierto, vigésimo partido consecutivo titular para Vinicius, y delantero centro. Lo hizo bien el otro día, sobre todo en la segunda parte, Jovic, que marcó un gol y dio una asistencia a Vinicius.
Perfecto, a ver cómo se da. Te escuchamos después, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti. La cosa está calenta. Gil, buena tarda.
¿Qué lleva, Jordi? Buena tarda.
És el grup de l'Atlètic de Madrid. Que ara guanya al camp del Porto i espera que el Milan no li guanya al Liverpool. És així, no,
sí,
el tema?
Sí, sí. D'entrada, l'Atlètic ha de guanyar al camp del Porto. Si no, adeu-siau. Però ha de parar l'orella el que faci el Milan davant del Liverpool. Perquè si al Milan se li acut guanyar al Liverpool, l'Atlético ha de millorar per un gol la victòria del Milan. Perquè en el general està Milan menys 2, Atlético menys 3. Per tant, guanyar a camp del Porto, i si al Milan se li acut guanyar al Liverpool, superar per un gol el que facin els italians. Amb tot, l'Atlético hi té fe. És un mix de Marco Llorente i Simeone.
Bueno, este equipo tiene el carácter suficiente y la personalidad para salir de estas situaciones adelante. Ya lo hemos demostrado y pues esta situación no va a ser menos.
Siempre digo que las palabras no sirven para nada. Sirven solo los hechos, y confío absolutamente en mi equipo. Entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos.
Això, y confía. Recordem que l'Atlético no té ni a Felipe, ni a Savic, ni a Trippier, ni a Jiménez, per diferents motius. En el grup A, tot ventilat, el City serà primer, el Paris Saint-Germain serà segon. La jornada juga a l'hora del berenar. Paris Saint-Germain, Bruges, Leipzig, City. Pochettino, sobre les crítiques cap a la seva feina en aquest Paris Saint-Germain, que guanya però no convenç.
No, yo me siento bien. Me siento bien y me siento muy tranquilo, porque me siento el respaldo de mis jugadores. Siento el respaldo de una estructura que sabe lo que estamos haciendo, que estamos dentro de un proceso de crecimiento. Todo el ruido alrededor es el ruido que te lo da estar en un club como Paris Saint-Germain. Nosotros tenemos la tranquilidad de cuerpo técnico, jugadores, staff, que sabemos muy bien lo que queremos en el proceso donde estamos, y nadie nos va a hacer apartar de nuestra creencia. Tenemos las ideas muy claras y, bueno, respetamos todo alrededor, pero seguimos por nuestro camino, ¿no?
Recordem, sense Ramos, una vegada més, a la convocatòria del club francès. I en el grup C, tot ventilat, Dortmund, Besiktas, Ajax, Sporting de Portugal, els holandesos primers, l'Sporting de Portugal segon, Haaland i el Dortmund a l'Europa League.
De seguida el debat.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa les desea felices fiestas.
Que fem avui amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estem?
Hola, buenas. I amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Molt bé, queridos. Què tal?
Molt bé. I tu? Tot bé?
Bé. Aquí a Madrid, aquí a Lugo, lo cual esperemos que eso sea lo meteorológico.
Vas al Bernabéu o no?
No. No són situacions estranyes, hi ha obres, coses de... Ja.
No, que hi ha un tocho el cap o coses d'aquestes, no?
Pues ja seria la conya, que hi ha una grua allà. No. Ja pot ser una certa edat, és qüestió d'anar al mes de maig amb suet.
Molt bé. Bueno, vaya jornada, Emilio, de Champions tenemos por delante, ¿eh? Se presenta guapa, emocionante, mucho en juego, 5 equipos españoles, solo el Madrid clasificado para octavos, y a ver cuántos más tenemos.
Bueno, a ver, lògicament és la incertidumbre, ¿no?, de la última jornada, evidentemente, sí. ¿No?, que todo el mundo, y además... incluso con 17 o 18 carambolas por grupo, ¿no? Mm. És a dir, ahir parlaven una mica d'estar pendent amb el cas del Barça, inclús del partit de, no?
Sí, el Benfica, sí.
Tal,
sí.
Perquè depenent de com vagi allò, pues, hi ha un resultat o un altre. I bueno, i després, és verdad, todos están muy al límite. También es verdad que yo creo que todos pueden... tienen sus opciones de pasar, ¿no? Con más o menos dificultad. Evidentemente el Barcelona yo creo que lo tiene muy complicado. Y pero bueno, pero la ilusión siempre está. Pero insisto, es la típica jornada de todo o nada. Y después también, claro, teniendo en cuenta que para muchos equipos, para todos, pero sobre todo para los grandes, es un pellizco de dinero, claro, importante, también de prestigio, por supuesto, pero sobre todo de dinero importante, ¿no?
Ara finem o parlem més del Barça concretament, però Tomàs, t'atreveixes una mica a aventurar dels quatre que se la juguen, quants creus que poden passar vuitens de final? És difícil, però home, per jugar una mica.
No, a ver, es allò de seamos realistas, tiramos lo imposible, ¿no? Si no lo imposible, lo muy difícil. A ver, yo no sé, yo al Sevilla puedo jugar al Lugo, sí. Al Villarreal pot empatar allà, bueno, jo suposo que amb l'Atalanta pel mig pot acabar 4-4, sí. Que, clar, és una certa dificultat. Del Barça i de l'Atlètic no parlem. Llavors, escolti, no sé, jo és que em costa molt, perquè penso que ens la juguem tots molt. Ahir ho parlàvem, no? Escolti, una cosa, si poden passar 3, que no siguin 2, si poden passar 5, per extraordinari, no? Perquè això és ambient i és vivida per tothom. Ara, està pelut, però vaja, jo no sé, jo penso, vull dir que el tema del Barça, i entrem amb això, el Benfica guanyarà el Dinamo de Kiev, no ho sé si el guanyarà, perquè per això hi un moment que és el dia d'avui i s'ha de fer avui esta noche. Tampoc el Benfica estem parlant del Brasil de Pelé. Vull dir que el millor resulta que al Barça no li fa falta ni guanyar allà. Bueno, escolti, lo normal...
Clar, que passa...
Claro, lo normal que és que el Benfica guanyi, el Barça no guanyi, fora. I lo normal és que diguis, oiga, l'Atlètic guanyi, pues, i el Milan també, si aquest nivell pues, ho pren més o menys així. Però, vull dir, jo, està en pelut, perquè està molt pelut, s'ha de ser una mica optimista, no? No és un cara o creu, hi ha moltes variants que poden passar això, no? Si el Benfica no guanya, estàs dins, encara que perdis 14-0. Bueno, podem a veure què, no?
Ja, el que passa és, a veure, jo crec que també el Barça, depenent d'ell, no? Però jo veig que el Barça depèn massa, primer, de lo que vulgui fer el Bayern, que ja comença en 5 o 6 titulars que no els posarà, per lesió o per lo que sigui, i segon, de lo que faci el Benfica. És que el Barça depèn de tantes coses. Primer d'ell, que no està, evidentment, perquè pot passar, evidentment, pot aparèixer una nit que ara me la invento com la del Mallorca en el Wanda, ¿m'entiendes? Por supuesto que sí. Pero de cualquier forma, el Barça no depende solo de él. Depende de que el Bayern tenga ganas de meterle mano, de que el Lewandowski, este ahora he leído, que yo no lo sabía, que va por el récord, ¿no?, de las 6 jornadas meter un gol, ¿entiendes? Sí. También de la réplica de, oye, me habéis guindado una vez más el Balón de Oro, pues aquí estoy, ¿me entiendes? También del hecho, insisto, yo tengo, como dice Tomás, la pedrada, yo tengo la pedrada de que si yo soy el Bayern de Múnich y me puedo cargar el Barça del futuro, no al actual, al Barça del futuro,
febrero,
para octavos, claro, para octavos o cuartos o semis, me lo cargo, prefiero que pase el Benfica, ¿me entiendes? Y después también del Benfica, yo lo siento, pero a mí me cuesta creer que el Benfica no vaya a ganar 1-0 con lío y el estadio aquel a 1000 por 1000 al Dinamo de Kiev. Lo siento mucho. O sea, es decir, si el Dinamo de Kiev llega a esa situación, que es la última jornada, con cero posibilidades, es por algo, machos. ¿Me entiendes?
O sea, si el Dinamo empata, ya ha de venir a 12 gantes seguits.
Efectivamente.
Con todo pagado. Pero
chiula y tequín, Tomás, al partido del Benfica. Lo sabes, ¿eh?
Sí, es una cosa extraordinaria. Pero que vos dices es que si tú dices, oiga, Bayern-Barça a doble partit, ja n'hi anem. Ara, amb un dia així, pues, com comença el partit, què passa? Pues, bueno, sí, que realment aquests tios no acostumen a fer prisioneros, no? Són clubs. És com el Liverpool. El Liverpool a Milan tampoc es passejarà, eh?
No, està clar.
Ara acabo de dir, si juguen... El ritme de joc serà igual, exactament igual. Ara, no és el mateix que estigui al Müller que estigui un altre.
Claro, però de cualquier forma, Tomás, en el caso del Bayern, tratándose de alemanes, ¿vale? Yo me imagino que los 5 suplentes que vayan a poner van a salir esos tíos peor que el Kimmich este y que el Müller y que todos esos, peor, porque claro, estos alemanes y estos suplentes alemanes sí que son de aquellos que dices, oye, los saca el entrenador este por vez primera contra un Barça en Champions, igual estos tíos se comen el césped más que los otros, ¿me entiendes?
Es que son suplentes que tienen mucho nivel.
Claro, es que, no, y que quieren demostrarle al entrenador que cuente con ellos, ¿me entiendes? Y esta es una oportunidad única. Bélgica, ¿no la volverán a tener? O sea, el domingo que viene ya juegan los otros.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Además, al nivel, tú ves a Álava, que le he visto, porque es que digo, importa jugar 7 o 8 años, y les corría una categoría de jugador que hasta si es tenen y que nosotros no tenemos. Oh. Ahora, que tío, arriba al fútbol español, buenas días, no se han vivido de re, coño, que tío, no es incapaz de ver al Madrid, es aquel fulano, 3 meses después de arriba. Coño, tienen cosas, esta gente tienen muchas cosas.
Además, Tomás, este tío brilla en un equipo como el Madrid, cuidado, O sea, este tío no llega de así de rebote, y encima lo meten ahí en una jaula con un montón de estrellas, y el tío se hace el amo en 3 meses, tú. Es que estos tíos son de una pasta especial, la verdad.
El otro día hacía con una coña aquí con un culé amigo mío de Madrid que dice, claro, de estos tíos, es como si el Barça dijeras, se trae a Kimmich, se trae a cualquiera de estos fulanos, coño, es titular con la gorra.
Ara Tomàs li preguntàvem al Marc Mayola, que és soci del Bayern i que és un dels analistes que millor coneix el Bayern, i ell, després de pensar-se una mica, ha dit que cap futbolista de l'actual Barça seria titular al Bayern actual.
No, però no solo en el Bayern, en 15 equipos de europeus, ¿eh? No te equivoques, Juan, en 15 equipos europeus, en 2 holandeses, en 5 ingleses, en 3 franceses, en 4 italianos. Hombre, ya te lo digo.
Això només té la gràcia de que és futbol, perquè això se digués que és bàsquet, no hi ha res a fer. Ara, tio, el futbol és una cosa tan extraordinària i has tocat el que li dius, 0-2, oiga, ¿cómo dice usted? No, si, coño, si no volvemos a ganar 50 años más allí, pero sí.
Y después, Joan Tomàs, otra cosa, que es, ningún jugador del Barcelona está al 70% de lo que es. Ningún jugador en estos
también
momentos.
Es
y entonces,
es
claro, si tú juntas 11 tíos que están al 65%, te gana un montón de equipos. O sea, yo no sé si dentro de 2 meses, con la nueva preparación física y toda la parafernalia y toda la organización y todas las comidas en la de esto y todas las convivencias y todo, este equipo se recuperará. Lo ignoro. En estos momentos no hay ningún jugador del Barça 70% de lo que es. Sí, sí. Ni joven ni veterano.
Bueno, a veure què passa demà. I si no va bé la cosa, que esperem que no, doncs tindrem una Europa League espectacular. Escolta, tindrem uns dijous aquí tremendos.
I haurà que ganar-la, además.
Sí, amb el Barça, igual l'Atlètic de Madrid. Va. A veure què passa, senyors. Emilio, Tomàs, gràcies.
Hasta luego.
Decir lo que sepan.
Que vagi molt bé. Adéu. Seguim.
El Barça es juga el seu futur a la Champions a Munic. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, a partir de les 9 de la nit, des del Múnich Arena, Bayern de Múnich, Futbol Club Barcelona.
Germán Dovarro, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Vaya clàssic, Rick Astley, eh? Molt bé. Anem amb l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Que ha parlat aquest matí d'Arder, d'aquesta dicotomia que presenta l'equip, que ofereix una cara molt diferent quan juga a casa que quan juga fora.
Ahora te doy unos datos. Mira, el Espanyol recibe el sábado al Levante, el colista de la categoría, con solo 8 puntos, 2 de ellos conseguidos fuera de casa. Mientras que el equipo blanquiazul ha sumado 17 puntos en Cornellà de los 20 que tiene en la clasificación. Es a priori un escenario ideal para alejarse de puestos de descenso, que por cierto ya está a 8 puntos, y acercarse un poquito más a los de Europa, que está a 7. Hoy ha hablado Sergi Darder, espera seguir con la racha en casa, donde el Español, por ejemplo, ha logrado los mismos puntos que el Barça y Real Madrid.
Un partit importantíssim. A casa és veritat que s'estan donant bé les coses, tant en sensacions com en resultats. Pues no sé si som dels 3, 4 millors a casa, per algú serà. L'afició ens dona moltíssim, els necessitem. No més, sinó igual que ho estan fent fins ara. Nosaltres intentarem també seguir igual o com no millora també a casa, que encara sempre hi ha marge de millora, i intentar guanyar, que sempre donem una afició, una alegria tant a nosaltres com evidentment a l'afició.
Esa es la cara de la moneda. La cruz en Español es que es de los peores, segundo peor, de hecho, fuera de casa tras el propio Levante. Los pericos solo han sumado 3 puntos, lo que sin duda les ha lastrado a la hora de estar mejor clasificados. Una situación que espera corregir en los próximos encuentros, ojo, ante el Celta en Balaídos y contra el Valencia en Mestalla antes de acabar el año.
acabar bé l'any, que crec que és important després d'un bon inici, sempre millorable, però un bon inici, després de pujar, canviar de categoria, sempre és complicat. Crec que l'equip s'ha adaptat bé a la categoria, ja ho hem demostrat, més que res perquè és la nostra categoria, no hi havia tampoc un procés d'aprenentatge, sempre que és molt important acabar bé la temporada. Les sensacions no són dolentes i ara sobretot són bones, així que intentar acabar bé l'any.
Todo ello sin olvidar el partido de Copa del Rey contra el Palencia Cristo Atlético, que se juega, lógicamente, fuera de casa el próximo martes 14 de diciembre. Y una curiosidad, si alguien ve alguna foto de Darder con un aparatoso vendaje en la frente, es que ha saltado por un balón, se ha llevado un golpe en la frente, luce una brecha, dice que para una vez que salta a luchar una pelota
de cabeza.
Y se lleva un golpe, en este caso, una pequeña brecha, lo luce en la frente, en principio sin consecuencias para poder enfrentarse al Levante.
Tanquem el bloc futbolístic parlant del Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Sí, juga Stuani, marca i el Girona guanya.
Sí, doncs és una bona fórmula i de moment li està sortint bé, li està funcionant el Girona, que, sens dubte, ja fa setmanes està en el millor moment d'aquesta temporada. L'últim partit, una victòria folgada, 3-0 davant el Leganés. És cert que el Lega arribava amb moltíssimes baixes per Covid, però també és cert que va jugar bé i va guanyar bé el Girona. 3-0, primer gol en pròpia porta, doblet de Cristian Estuani, que ja és Pichichi en solitari de segona, 11 gols. Estem parlant d'un Estuani que va començar, marcat per les lesions, però que està per davant de jugadors com Borja Bastón, Rubén Castro, Stoichkov, Yuri, fent una gran temporada, i de moment situant el Girona a la part mitjana alta de la classificació, perquè és vuitè el Girona amb 27 punts, està a 3 de les Palmes, que marca el tall de la promoció per pujar, és sisè el conjunt canari, i és a només 8 de la segona posició que té la Pontferradina. Amb tot això, el discurs de Michel, de Miguel Ángel Sánchez. Michel, el tècnic del Girona.
El equipo a este nivel, podemos estar tranquilos que podemos conseguir hacer un gran año. Podemos ser un equipo, ya os he dicho, que no que estemos tranquilos, sino que podamos ir mucho más arriba, y es la sensación que a mí me ha transmitido el equipo hoy. Arnau y Baena, banda derecha, me han parecido de otro nivel. Un paso por delante d'esta categoria.
És un autèntic escàndol el que està fent Baena, que és un jugador cedit pel Villarreal, i Arnau Martínez, que és un comodí fantàstic. El podem veure en les dues bandes, el podem veure en fase ofensiva, el podem veure fins i tot a l'eix de la defensa. Les coses van bé pel Girona. No hi ha lesionats, que això és una meravellosa notícia, perquè recordem que hi ha moltíssims jugadors, com el que jo crec que tècnicament és el millor de l'equip, Borja García, encara a la infermeria. Propera cita pel Girona, proper dissabte, dia 11, 4 de la tarda, a Eivissa, Girona.
Fins aquí el futbol.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿A qué sabe tu Navidad? A cochinillo de Segovia, a merluza de Pincho y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niño, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero, o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Vinga, anem al bàsquet. Albert, que està a Barcelona per fitxar pel Barça Dante Exum, però atenció, ha de superar la revisió mèdica.
Sí, si fitxa ho farà amb un contracte temporal de 3 mesos. Estem parlant d'un ex-NBA exterior australià, 26 anys, però ha de superar aquesta revisió mèdica, un tràmit en molts casos, però en aquest no, perquè Dante Exum ve marcat per les lesions els últims anys. Va patir un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre, problemes d'espatlla i una lesió del bessó que l'han tingut dues temporades en blanc. I després va patir el trencament parcial del tendó de l'altre genoll, el dret. Dit això, número 5 del draft de la NBA, ha estat 7 temporades a la millor lliga del món, ve de ser bronze als Jocs Olímpics de Tòquio. Si està bé, si està bé, és un jugador que marca diferències. Insisteixo, aquesta tarda, exhaustiva revisió mèdica per part del Futbol Club Barcelona. Si la supera, signa contracte temporal, perquè recordem que el Barça té lesionats a Calates, a Corey Higgins, que no hi ha data perquè pugui reaparèixer, i a Àlex Abrines, que hem de parlar del mes de febrer, la Copa, perquè torni a reaparèixer. És a dir, ve a reforçar el que és el perímetre, i en tot cas, si signa contracte, pot debutar el divendres, que tenim un d'aquells partits marcats en vermell en el calendari de la temporada, el clàssic aplicat a l'Eurolliga, Barça-Real Madrid al Palau a les 9 de la nit el proper divendres.
Molt bé, juga el Manresa Champions avui, no?
Sí, és un partit que no té afectació a nivell de la classificació perquè és líder de grup, no ha perdut cap partit, 4-0, és la cinquena jornada de la Champions, la tercera competició europea en importància que porta el Manresa després de guanyar el Lenovo Tenerife 95-93 a Polònia. Està l'Ostrou, Baxi Manresa, 7:15 de la tarda, serà matemàticament passi el que passi líder de grup al conjunt del Bages. Per cert, és notícia, lamentablement, la mort de qui va ser campió de Lliga amb el TDK Manresa, any 1998. Ha mort Herb Jones.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Anem a l'handbol, Juan, que les guerreres guanyen el seu tercer partit al Mundial femení i ara per la segona fase.
Sí, cumplieron con lo previsto en la primera fase del Mundial y se ha clasificado para la segunda, la llamada Main Round, con 4 puntos, todos los posibles, tras un pleno de victorias ante Argentina, China y Austria. Ahora el equipo de José Ignacio Prades tiene como rivales a Japón, Croacia y Brasil. Ojo con estas últimas, que son el equipo a batir para conseguir la primera plaza de grupo después de haber pasado también, igual que España, con 4 puntos. Se clasifican para cuartos. Las dos primeras, España no debería tener problemas para meterse en esta eliminatoria, pero el seleccionador no quiere excesos de confianza.
Lo que viene son tres finales auténticas, que van a ser tres rivales dificilísimos y complicados. Pero bueno, el equipo está con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, intentando mejorar todavía y matizar cosas que sabemos que donde podemos hacerlo, y tenemos muchísima ilusión puesta en seguir avanzando y ojalá que esta main round, ¿no?, que sabemos que va a ser compleja y complicada, pues empecemos con buen pie, que también sería algo fundamental.
En caso de clasificación para cuartos, el posible rival sería Alemania, Dinamarca o Hungría. Recuerdo que las eliminatorias a partir de cuartos, o sea, cuartos, semis y la final, se jugarán íntegramente en Granollers.
Gracias, Juan.
No lleve.
I acabarem, Víctor, amb un apunt d'escacs, que tenim el mestre Anatoli Karpov aquí a Barcelona jugant unes partides.
Sí, disputant unes simultànies al Museu Marítim de Barcelona amb la bandera de Rússia a la solapa contra 20 jugadors. Ja han abandonat 7, porten 4 hores i té algun rival en bon nivell d'escacs, així que hi ha partides interessants pel 7 vegades campió del món. Ara mateix està jugant al Mundial d'Escacs a Dubai, portant 25 moviments i Nepo amb blanques controla el centre del taulell, mentre Kanslen intenta amb la dama posar-la fins a la sisena filera, buscant un forat on atacar a Nepo. Nepo se l'ha de jugar, va perdent en el global, porta 3 punts per 5 de Kanslen, queden 6 partides, comptarà amb aquesta, i si no arrisca, tot apunta que Kanslen s'emportarà el seu 5è Mundial consecutiu.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Superstar. Pregues, Batllori, pregues. Prega el barcelonisme, eh?
No està mai de més.
Home, no, però dius, però bé,
sí.
Envia a Itequín a Lisboa a xiular el Benfica Dinamo.
Sabia que el nom d'Itequín sortia en aquests últims minuts del programa.
Oh, va. Escolta, entre això i el nou pentinat de Nepo, que l'ha obviat Víctor Navarro, s'ha tallat el monyo, Nepomniachtchi. Hi ha alguna llengua imaginada diu que s'ha fet un Pablo Iglesias, l'aspirant al títol mundial. No, perquè rius, Navarro. Bueno, va, és igual, no, si tu vas a prendre, si tu prens així, escolta, ensorrem a Itequín, ensorrem el monyo de Neponiachi i anem cap a l'última hora. Brot de Covid-19 al Tottenham, 8 positius, també ha donat positiu al Chelsea Mateo Kovacic. En futbol sala informa Juan Arias, Barcelona es postula per organitzar a Granollers la Final Four de la Lliga de Campions de Futbol. Sala, recordem, s'ha ajornat al Sabadell Betis B també per la situació de Covid al conjunt arlequinat.
Tu eres més de Karpov o de Kasparov, Gil?
Jo vaig ser de Karpov, molt de Karpov.
Sí?
No? Sí, 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 sí.
I perquè... tu, Víctor?
Kasparov, m'agrada més.
Kasparov.
Clar, la diferència d'edat. Però ara sóc de Carlsen, eh? Carlsen a muerte!
No, això ens ha quedat clar.
Sisplau, Magnus, Magnus!
Que vagi bé, Gil.
Adéu.
Avui a tiempo de juego, que tenim Champions amb el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Que vagi bé.